descens de mitges negres, les faldilles ben cenyides amb el baix arran de forca, adolescents de cuixes llargues, primes i els talons de quatre dits, adolescents de cul discret que gamben pels carrers, breus i dures les mamelles, adolescents de boca irònica, vermella, i curts els cabells com les faldilles, adolescents d'ulls que somnien entre llambregades i parpelleig, adolescents potser tancades, secretes, o tot just nocturnament descloses, adolescents com un paisatge amb gust de dona. Hem sentit un poema de Manuel de Pedrolo, escrit el 8 de novembre de 1986.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser. Avui és dilluns 22 de novembre, estem en directe a Punt 7 Ràdio i això és Tirant de llibres, el programa número 151. Hola. Ai, 151, ja ho dic bé, ja ho dic bé. Molt bona nit, Joan.
Bona nit, Francesc, i bona nit a totes les persones que ens estan escoltant. Estem el dilluns i, per tant, com sempre, doncs amb aquest programa i aquest espai, aquest dial, o si teniu per internet, doncs amb aquest diguem-ne, pàgina web que ja teniu marcada, podeu sentir Tirant de llibres.
Saludem també la nostra tècnica, la Gemma Grau, que com sempre ens fa una feina excel·lent. Bé, i avui hem tingut un problema tècnic només a iniciar el programa, per això hem sortit en antena 5 minuts més tard, però com heu vist ho hem pogut resoldre i estem fidels a la nostra cita de setmana rere setmana. Ara, esperem que no hi torni a haver cap més problema, només faltaria que mig programa ens quedem sense falques i no sabem què haurem de fer llavors.
Hi ha un problema d'ordinadors, esperem que això no torni a passar i puguem acabar el programa a les 10 en punt.
Bé, la setmana que ve, Joan, ens sap molt de greu, no?, pel Barça. Perquè clar...
Ah, sí, hem de dir una cosa que realment és una cosa trista, ho hem de dir amb aquests micròfons, perquè la setmana que ve tota la gent que va al camp del Barça, la gent que segueix el Barça-Madrid i el partit, no podrà veure perquè estarà pendent del nostre programa. Ja ho sabem, perquè la setmana que ve hi haurà programa, encara que jugui el Barça-Madrid, hi haurà programa, i per això ja sé que se'n ressentirà el Barça. Però cadascú té les seves prioritats i nosaltres hem cregut que calíem estar aquí i, per tant, no deixeu de sintonitzar-nos, perquè hi serem.
Bé, doncs, fet aquest aclariment, expliquem una mica què serà el que tindrem avui, el Tirant de llibres. Tenim una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Tenim la secció de lletres i música, una secció que va quedar penjada fa uns dies, un homenatge català als Beatles, I am a Walrus. Sí. Això ens ho portarà en Joan. Tenim literatura catalana, avui l'Emili Roig ens parlarà de Joan Ruiz de Corella. I tenim una entrevista, avui tindrem una conversa amb l'escriptor Pau Gené, l'escriptor d'aquí de Sant Celoni, el poeta. L'Helena Martínez Pons ens parlarà llibres a la carta d'un llibre de Ken Follett, La caiguda dels gegants, i acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase. Què hi ha, Joan?
No, dic que tenim el Jordi Malau. Des d'aquí, un record per ell i esperem que recuperi aviat i la setmana que ve, el dia del Barça i Madrid, sigui aquí també fent el programa nosaltres.
Som-hi, doncs.
La crònica.
Ja tenim el micròfon a la nostra benvolguda Empar Murelló. Bona vesprada, Empar, com va per les coses per aquí al sud?
Bé, al sud van com van. Bona vesprada, Joan i Francesc, i bona vesprada a tota la gent que ens escolta. Bé, van a poc, però van anant, eh? I no. Després que ha sigut un mes tan fructífer en jornades, en premis, en publicacions, quina pena que ens hagin furtat un parell de programes els festius, eh?
Que teníem una bona agenda, em sembla,
oi? Teníem una bona agenda, però mira, ja tot passa, així que ens centrem en el que tenim ara damunt la taula, que també no és poc. No és poc. A veure, aquesta setmana, dimecres, a les 7 de la vesprada, a l'octubre, hi ha l'acte precongressual, no?, dins del Congrés de Memòria Històrica i Repressió Franquista. El Congrés es centrarà sobre la guerra, però també la literatura, així que interessant. I aquest dia, dimecres 7 de la vesprada, dimecres 24 de la 7 de la vesprada, s'aprofitarà per presentar llibres de Toni Cucarella i d'Antoni Vives, de manera conjunta. Així que molt bé. I tenim també aquesta setmana, que és el darrer dijous de novembre, sabeu que l'octubre prepara el cicle Escriptors al Terrat i tenim a Manuel Molins i a Josep Enric Gonga. Així que també qui vulgui apuntar-se, les experiències al Terrat estan molt bé.
Molt bé, doncs.
Molt bé, més coses. Sabeu que Escola Valenciana ha emprès una nova, diguem-ne, campanya per intentar atraure la gent perquè parle, però també a partir d'ara per a que beba en valencià. Com és allò, diu? Com és allò? Doncs bé, la campanya d'Escola Valenciana ofereix a l'usuari no només una conversa d'una hora en valencià de manera gratuïta, completament econòmica i sostenible, sinó també, a més, una infusió en valencià. El que faran serà regalar un te en qualsevol lloc, el pagaran, un te, de manera que un aprenent i algú que ja estiga més experimentat amb la llengua intercanvien aquestes converses lingüístiques. La campanya la recolza Carles Alberola, que és qui ha acunyat, diguem-ne, les falques a la ràdio, que diu, la meva infusió preferida és que em parles en valencià, una cosa així, no? Però la campanya s'ha tret també al Facebook i també a l'Skype.
Aquí ha hagut un canvi de presidència a l'Escola Valenciana?
Sí. Ha hagut un canvi de presidència, ara està el Moreno, sí. Ja no està...
Vicent Moreno, em sembla.
Sí, efectivament, Vicent Moreno. I bé, jo crec que també ho faran bé.
Seguiran. És una...
Porten treballant, tenen prou de col·laboradors, preparen, organitzen trobades conjuntes per a voluntaris, per a aprenents de la llengua, o sigui que molt bé, s'ho munten molt bé. I Vicent Moreno, doncs, enceta això una nova etapa, no? Però aquesta campanya jo crec que donarà prou de, no sé, prou de xoc, no? Estimula la vida social, diuen ells, aporta una bona dosi d'humor i crea nous valencianoparlants.
Des d'aquí li han de desitjar que tingui una bona presidència i que, diguem-ne...
Efectivament, i que la campanya que ens feten d'infusions en valencià doncs tinga molt bona acollida.
Això mateix.
Això mateix. Més coses. Mira, volia contar-vos, no sé si deixar-ho per una altra setmana, però el Spotify arribarà també als llibres. Ho deixo ahí, i la propera setmana, si voleu, aprofundim en això.
Sí.
El Spotify arribarà també als llibres.
Jo també ho tinc instal·lat a l'ordinador, Spotify.
Veus?
Molt interessant. Però els llibres no ho sabia encara, eh?
Doncs ja arriba, Joan, ja t'ho contaré la setmana que ve.
A veure si n'hi ha en català.
Efectivament, la setmana que ve faré un apartat molt menudet, si voleu, a literatura i internet.
Ah,
i bé, us vull parlar d'un llibre que m'agrada molt, que es diu Una biblioteca en el desert. És de Joan Francesc Mira, i com que de vegades tenim vacances, doncs me permet de llegir algunes coses. I bé, i aquesta biblioteca en el desert del Mira és un recull de part dels seus articles, hi ha més de 50, si no recorde malament, i bé, són reflexions al voltant de temes que sempre marquen la trajectòria de l'escriptor, no? La nació, els llibres, la llengua, com no, però també els viatges, els clàssics, la gent, la memòria històrica dels valencians, i bé, jo crec que és una bona oportunitat per conèixer Mira i per acostar-se a tot allò que ens proposa, no?
Sí, sí, molt interessant aquest escriptor.
Molt interessant. I bé, això era un poc el que tenia per contar-vos avui. No sé si voleu que ara em sap greu haver creat ahir una incògnita i haver-la deixat ahir no sé com.
Bueno, setmana que ve ho acabes d'explicar.
Més coses, val, molt bé, perfecte. Doncs una abraçada a totes i a tots.
Vinguem,
que llegiu molt i especialment avui una abraçada per al Jordi, que es recupere pronte.
Esperem que se recuperi.
Esperem que sí.
És que s'està sentint per l'ordinador, veig.
Sí.
Perquè has sentit això que hem dit abans del Jordi, sí. El tenim una mica malalt, una mica de grip, i ja veurem si la setmana que ve suposo que serà aquí el dilluns que ve.
Segur que sí, ja ho veuràs.
Vinga, pare, una abraçada.
Adéu, bona vesprada, adéu, adéu.
Adéu.
Letres i música.
Bé, amics i amigues, avui a l'apartat Lletres i Música presentarem la segona part de l'homenatge català als Beatles, que aquesta vegada l'han centrat en una cançó en concret, sempre ho fem en cançons en concrets, i aquí parlarem d'una cançó molt coneguda d'ells, d'aquest grup, que el que us parla doncs, sempre va estar un fan i encara ho és, perquè és un dels grups més importants de tots els temps musicals, és els Beatles, i aquí la cançó que parlarem és I am a Walrus. I am a Walrus vol dir jo soc una morsa, eh? És aquest títol així. I és el títol d'una cançó escrita a mitjan de 1967, fa temps ja d'això, per John Lennon. La va escriure John Lennon, tot i que estava acreditada com si l'haguessin fet Lennon-McCartney, però en realitat la va escriure el John. I va ser publicada com a single, juntament amb Hello Goodbye, una altra cançó també històrica, el 24 de novembre d'aquest mateix any, de 1967, doncs. I el 27 de novembre, a l'àlbum conegut també a Magical Mystery Tour, que és un àlbum que hi havia quatre cançons, i una d'aquestes era aquesta d'aquí. El vídeo del tema, que podeu veure a vegades doncs, per YouTube o si teniu ordinador, veureu doncs, que és força psicodèlic. En ells, els Beatles es disfressen d'animals, i el John és la morsa, el Paul és un hipopòtom, el George és un conill, el Ringo un ocell. I ara sentirem aquesta versió originalment dels Beatles. Bé, aquesta lletra té el seu origen en diversos temes dels quals l'autor encara només tenia completats alguns fragments. El primer se li va ocórrer quan, en sortir de la seva residència a Weybridge, va escoltar el so de la sirena d'un cotxe de policia. Només escoltar, li va associar les paraules "Els meus City Policeman City", cantades al ritme de la sirena. La segona idea li va venir al seu jardí, a la mateixa casa, quan va concebre una curta rima sobre ell mateix assegut allà. I la tercera va consistir en un fragment sense sentit encara que bastant poètic sobre estar assegut sobre unes fulles de blat de moro. Les referències al que es va repetint, a la morsa, provenien d'un poema de Lewis Carroll, poemes que Lennon sempre havia adorat, titulat "La morsa i el fuster", inclòs en el llibre "A través del mirall i el que Alicia va trobar allí". Aquest poema tracta, en essència, sobre una morsa que deixa el fuster sense ostres, menjant-se-les ella, totes ella, i engreixant. És una mena d'al·legoria a la nocivitat del capitalisme. El poema és que Lennon havia llegit el poema feia molt de temps i no ho havia entès bé o no es recordava correctament del seu contingut, de manera que la lletra estava equivocada, encara que això ja no importava. A la música hi ha fragments del Rei Lear de Shakespeare mentre era dita per la ràdio. Ho va gravar d'una emissió que es feia llavors per la ràdio. Amb tot, Lennon deia que això de la morsa és com un somni. Les lletres no signifiquen gairebé res. La gent extreu un munt de conclusions i és d'allò més absurd. Sempre he estat irònic. Tots ho eren. No és perquè altres persones vegin significats del que sigui. Què és el que realment significa "I am the Eggman"? Ja sóc un ou, un home ou. Pel que fa a mi, podria haver estat una safata al forn. No cal prendre-s'ho tot tant al peu de la lletra. Tot plegat es pot considerar una cançó onírica i psicodèlica feta amb l'ajut de l'àcid. L'àcid vull dir aquí LSD. I ara trobem la traducció d'aquest "I am a Barlus", que és una traducció, com podeu suposar, d'una cançó psicodèlica una mica difícil de fer i que hi ha diverses versions, però la que jo he fet em sembla que és la que s'ajusta més a la que diu la cançó. Diu així: "Jo sóc ell, com tu ets ell, com tu ets jo, i estem tots junts. Mira com corren com porcs davant d'un arma. Mira com volen, estic plorant. Assegut en un floc de blat de moro, tot esperant que vingui la furgoneta, samarreta de la corporació, Bloody Tuesday, estúpid, home, has estat un nen entremaliat, has permès que t'hagin crescut la teva cara. Jo sóc l'home ou, ells són els homes ou, jo sóc la morsa, cucujup. Senyor policia urbà, bonic i petit policia assegut en una fila, mira com volen, com Lucy in the Sky", que és una cançó dels Beatles que van fer única abans d'aquesta, "mira com corren, estic plorant. Flam de substància groguenca, gotejant de l'ull d'un gos mort, peixatera de crancs, abadesa pornogràfica, noi, has estat una noia entremaliada, et vas a baixar les calces. Jo sóc un home ou, ells són els homes ou, jo sóc la morsa, cucujup. Assegut en un jardí anglès esperant el sol, si el sol no arriba, s'obté un bronzejat dempeus sota la pluja anglesa. Jo sóc l'home ou, ells són els homes ou, jo sóc la morsa, cucujup. Experts d'experts fumadors asfixiats, no creieu que el bufó se'n riu de vosaltres? Mireu com somriuen com porcs en un acord de porcs. Ja. Mireu com regrinyen. Estic plorant. Sardina de sèmola pujant a la Torre Eiffel, pingüins primerencs cantant Hare Krishna, noi, els hauries d'haver vist clavant-li cops de peu a Edgar Allan Poe. Jo sóc l'home ou, ells són els homes ou, jo sóc la morsa, gugu, tujup. Esclau, això ja és, aquest fragment és l'últim que diu quan ja no canta, se sent de fons, diu: "Esclau, m'has mort, prem-me la bossa, desgraciat si te'n surts, enterra'm i dona'm la carta que trobaràs damunt el comte d'en Munt de Gloucester. És amb els anglesos, mort, ai, inoportuna, mort, el conec bé, un canall, és mort? Seieu, pare, reposeu." Bé, aquesta cançó, com podeu veure, doncs és molt difícil de seguir, però ara sentirem la versió en català que ens ha fet aquest conjunt i després ja passarem al tema següent.
Jo som ell, com tu ets ell, com tu ets jo, i nosaltres som tots junts. Mira com fugen, com porcs d'una escopeta, mira com volen. Ploro. Assegut un floc de blat de moro, tot esperant la camioneta. Samarreta Societat Anònima, dimarts de sang estúpid. Home, has sigut molt mal nen, t'has deixat créixer la cara. Jo som l'home ou. Ells homes ous. Jo som la foca. Tururut. Senyor policia urbà assegut, policiet bonic, polit i en un bon embolic. Mira com volen, com la llúcia dalt del cel. Mira com corren. Ploro. Ploro. Crema de matèria groga, raja d'un ull de gos mort. Peixatera, cardamones, pornogràfica, abadessa, nano, has sigut mala nena, t'has deixat les calcetes avall. Jo som l'home ou. Ells homes ous. Jo som la foca. Tururut. Seus en un jardí anglès, esperant el solet, i si no ve el solet et poses moreno de parar la pluja anglesa. Jo som l'home ou, ells homes ous. Jo som la foca. Tururut, tururut. Experts d'experts fumadors, tossiu, no sentiu com el comodiu diu que se us en riu? Mira quins somriures de porcs a la cort, mira com regrinyen. Ploro. Sardina de sèmola, s'enfila la Torre Eiffel. Pingüins ximplicíssims canten Hare Krishna, tio, si els haguessis vist clavant-li cops de peu a l'Edgar Allan Poe. Jo som l'home ou. Ells homes ous. Jo som la foca. Tururut. Upala, upala, tothom em vol gastar. Esclau, m'has mort, però no la vols, desgraciat, i si te'n surts en terra, m'hi dono la carta. És mort, seieu, pare, reposeu.
Literatura catalana.
Bé, amigues i amics, són 9:45 tocats i continuem en directe a Punset Ràdio, a Tirant de Llibres. Tenim ja en directe l'Emili Roig. Molt bona nit, Emili.
Molt bona nit, companys.
Què ens has d'explicar avui? Em penso que ens has de parlar de Joan Ruiz de Corella, oi?
Sí, avui parlaré de Ruiz de Corella, quan vulgueu, companys.
Doncs vinga, tu
mateix. Comença quan vulguis.
Comença. A veure, Joan Ruiz de Corella, diguem que seria un dels membres d'aquesta generació literària del segle XV, que m'ho acaba d'inventar, però m'ha vingut al cap, que és un dels il·lustres gandiencs, perquè va néixer a Gandia l'any 1435. Gandia, ciutat que dona a Ausias Marc i a Joan Martorell, per exemple. I Corella és fill d'un noble cavaller, que es deia Ausias Ruiz de Corella. El pare de Corella va tindre una gran amistat amb Joan Martorell i amb Ausias Marc. Per això Joan Martorell i Ausias Marc introdueixen a València Corella en els cercles literaris, I una curiositat de com era aquesta amistat és que el pare de Corella va ser un dels testimonis en el contracte matrimonial entre Ausiàs i la seva segona dona, Joana Escorna. Pel que fa de Corella, és el fill primogènit d'una família noble de Gandia i, per tant, com a primogènit, havia de dedicar-se a la carrera militar, com va ser el mateix cas d'Ausiàs Marc, o també la diplomàtica. Per tant, Corella no pot ser ni advocat, ni metge, i a més, va ser dedicat-se a la carrera eclesiàstica. Però, clar, va ser un personatge molt especial en quant a escriptor i en quant a persona, perquè Corella, diríem, que trenca aquesta rigidesa dels estaments i, ja que no va ser militar, acaba en la seva maduresa ingressant en un estament eclesiàstic i dedicant-se a ser professor de teologia. Però, clar, molt, molt, molt abans, Corella, diríem que cap als 20 anys, comença a escriure. Comença a escriure i el que veiem en la seva escriptura és que, en teoria, va tenir una vida sentimental molt, molt intensa i, a partir de diverses aventures amoroses anònimes que podem veure al llarg dels seus escrits i, en alguns casos, documentades directament. Podem dir que Corella manté relacions amb Caldesa, una dama no identificada, però que segurament va ser un amor de joventut, d'ahí que dona peu al novel·leta aquesta tragèdia de Caldesa.
De fet, Emili, perdona, dic que alguns dels poemes amorosos de Corella també estan dedicats a Caldesa, oi? A banda de la tragèdia de Caldesa.
Sí.
Perquè també va escriure narrativa i també poesia.
Sí, va escriure tant narrativa com poesia. Va ser, diguem, un autor total que va escriure de tot. Fins i tot es dubta que alguns dels seus escrits els escrivia ell i no negres literaris que tenia sol. Però bé, això no...
Ja passava llavors, això.
Sí, ja passava llavors. Això no ho sabrem mai. A part d'aquesta Caldesa, també té amors amb una tal Violant d'Orleda, amb Leonor de Flors i amb una tal Isabel Martínez de Vera. Però bé.
Has dit que era eclesiàstic, oi? Que tenia una carrera eclesiàstica.
Sí, va tenir carrera eclesiàstica, entrar en l'estament eclesiàstic i fins i tot professor de teologia.
Carai.
Això no devia ser el papa, si no l'excomunica.
Ja, sí.
Perquè... Què més, Emili?
A veure, volia donar-vos una data curiosa, és que el 30 d'agost del 1460 Corella fa testament a favor de la seva germana i la curiositat és que entre els objectes que deixa és la biblioteca seua. Biblioteca formada per 70 volums, saps? Que, en teoria, aquests haurien d'anar a la seva mort al Consell de València. Però què va passar? Que mort Corella el 1497, els hereus reals no van ser la germana, sinó els fills que va tenir amb la senyoreta que he anomenat Isabel Martínez de Vera. I, després de morir Corella, la seva germana fa una donació voluntària d'aquesta herència als seus fills, a Joan Ruiz de Corella Doncell, que posava en el testament al final, i Estefania Ruiz de Corella. Uh-huh. I m'heu preguntat abans que és Corella, si escrivia vers i prosa, i ja us he dit que Corella escriu de tot, vers, prosa, de temàtica religiosa, profana, etc. I l'obra de Corella és molt, molt divulgada a la València d'aleshores, coneguda en moltes tertúlies literàries, i imitada per molts autors. Imitada per molts autors quan Joan Martorell, perquè el Tirant lo Blanc, en teoria, ple de manlle.
Perdona, Emili, no et sentim.
Que el Tirant lo Blanc està ple de manlleus de Corella i alguns sí. han volgut apuntar que no és que Joanot copies algunes coses de Corella, sinó que Corella hauria sigut una de les mans que va acabar el Tirant.
Ah.
Però, això tampoc ho sabrem mai. I finalment us volia llegir un poema de Corella, famós perquè el va cantar Raimon.
La famosa balada.
La balada de la Garza i les Merles.
La Merles, sí.
I així acabaré la intervenció de Corella.
Molt bé, vinga, endavant.
Los verds, los ulls, celles negres, en atge blanc he vist una garça, sola sense de les altres esparça, que en el mirar mos ulls resten alegres. I al seu costat estava una esmerla, apuntant-les les plomes il·lustres, que no és el món, poeta tan il·lustre, que pogués dir les llaos de tocar-la. I amb dolça veu, per art ben acordada, cante tenor, cantaven tal balada. Del mal que pas no puc guarir, si no mireu amb los ustals que puga dir, que ja no us plau, que jo per vos haig de morir. Si mull per vos, ja vos creureu l'amor que us port, i no es pot fer que no ploreu la trista mort d'aquell que ara no voleu. Que el mal que no em pot gerir, si no girau els vostres ulls que em vullen dir, que ja no us plau, que jo per vos haig de morir.
Bé, moltes gràcies, Emili. Suposo que la setmana que ve ens tornem a trobar a ti, encara que jugui al Barça o al Madrid, eh?
Ah, sí, i tant que ens trobarem aquí.
Aquí hi ha programa, com cada setmana, nosaltres aquí complidors, eh? I esperem que els problemes que han tingut una mica de so, doncs que a veure si els podem resoldre, ja en parlarem privadament, eh? I seguirem, doncs, fins la setmana que ve.
Vinga, a veure, Emili.
Molt bé, fins la setmana que ve. Bona nit.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'entrevista.
Bé, tenim l'entrevista d'avui amb Pau Gené. L'havia anunciat abans ja, i ara doncs toca el torn d'aquest espai.
Li agraïm que hagi...
Bona nit.
Que hagi sigut.
Hola, bona nit, gràcies per convidar-me.
I gràcies per venir també. Bé, comencem, si et sembla, ja aquestes preguntes que havíem preparat. Acabes de tornar de l'altra banda de l'Atlàntic, on has participat a les jornades de poesia catalana i mexicana, i que també has participat fa pocs dies en el Festival de Música Lleu, de Manlleu.
Sí.
Música Lleu de Manlleu.
Sí.
Què ens podries explicar de les intervencions a Manlleu, per exemple?
A Manlleu va ser només un bolo, una nit, un festival així de música alternativa, així amb diversos conjunts i coses d'aquestes, i vam anar a llegir poemes. Vaig ser jo i la Laia Martínez López, i res. Bueno, puc explicar que va ser de matinada, o sigui, amb nocturnitat i alevosia. I bé, un bolo més, la veritat.
I ara sí, com és que vas anar a Mèxic? Com es van desenvolupar les jornades de poesia contemporània catalana i mexicana?
Doncs això ha sigut un viatge espectacular, una experiència molt, molt gran, ja, no només a nivell literari, sinó també ja personal. I bé, eren unes jornades de literatura catalana i mexicana, en deien jornades de poesia contemporània catalana i mexicana. Això ho ha muntat amb molt d'esforç un grup de joves d'allà de México DF, en aquest cas, alguns catalans, altres no, amb el suport de diverses institucions, l'Institut Ramon Llull, l'Orfeó Català de Mèxic, l'Institut Nacional de Belles Artes i la Generalitat d'aquí, i entre tots doncs, van muntat. I ha sigut doncs, 10-12 dies exhaustius d'anar llegint poesia, i érem una sèrie de poetes catalans i també poetes mexicans, i anàvem fent allò també, això, lectures, i la veritat és que ha sigut brutal, vull dir, els llocs on anàvem a actuar, la quantitat de gent, l'actitud de la gent, estaven entregadíssims, i l'organització ha sigut excelsa també, vull dir, se'm fa difícil resumir-ho amb poques paraules, però realment ha estat una experiència molt, bueno, impagable.
I la gent que assistia allà, d'on era?
Mexicans.
Mexicans.
Sí, sí, sí.
Però que en tenien el català?
Bé, normalment fèiem el truco de... Sí, o teníem les coses traduïdes i fèiem català i castellà, o bé ja hi havia projeccions on subtitulaven fins i tot, o això. Nosaltres llegíem en català i així podien gaudir, en el millor dels casos, de la nostra fonètica, i de mentre, darrere nostre, es veia projectat amb la traducció castellana. Així la gent podia entendre-ho, sí.
I la seguretat?
Minsa. No, bé, el moment que viu el país ara mateix és delicat, és molt delicat, i sí que es mastega en l'ambient una inseguretat, per dir-ho d'una manera fina. Sí, sí, sí. Però molt bé, o sigui, no, s'ha de mantenir la perspectiva de que el país ara està una mica del revés, però tot i amb això estem parlant d'un país sencer, de gent encantadora, que fa la seva vida, malgrat ara mateix doncs, tinguin els presidents que tenen, o bueno, el president que tenen, el govern que tenen, tinguin un exèrcit corrupte, una policia corrupta, i tinguin els narcos que són qui domina.
I el conflicte de Chiapas.
El conflicte de Chiapas al sud, sí, sí. Sí, no, déu-n'hi-do, tenen l'escudella i la carn d'olla, tot, sí.
El teu llibre, Tancat per Macances, semblava anunciar un abandonament de la poesia, però has tornat a aquest gènere, oi?
Sí, no l'he deixat mai, però ja veurem cap a on acabaré anant. Però sí, és veritat, amb el Tancat per Macances a mi em va agafar la cosa aquesta com de recollir-me i de dir, bueno, ja he tret aquests 3-4 llibres, anem a deixar-ho aquí i veurem si entro en altres gèneres o si em dedico a qualsevol altra cosa. Però no, certament no l'he deixat pas a la poesia. No, espero que no em deixi ell a mi.
Però has entrat en altres gèneres o no?
Sí, he fet algunes incursions en narrativa i en teatre. A part de col·laborar pues, amb grups de música i coses d'aquestes així, amb diverses disciplines. Però sí, de moment, ara, diguéssim, del que és ben bé escriure, la poesia per mi sempre ha estat com la trinxera, allò, la trinxera número 0, la primera línia de foc, però sí, m'està interessant, ja veurem si acabarà o no de ser, però m'està interessant immiscuir-me una mica en la narrativa i en la dramatúrgia, en el teatre.
Sigui com sigui, el més recent han estat les trobades d'escriptors a Gandia. En què han consistit?
Doncs mira, tot just he arribat aquest matí a Sant Celoni i això ha sigut aquest cap... durant tota la setmana vam fer allò que en diuen la Setmana Literària de Gandia. Es culminava divendres-dissabte, hi havia els Premis Octubre, que s'entregaven, i al mateix temps vam fer unes trobades, se'n deia En contra de joves escriptors, en llengua catalana. I bé, han consistit, bàsicament, hem anat allà... 50 o 60 energúmens que en algun moment hem escrit alguna cosa i bàsicament ens hem trobat allà i hi havia taules rodones sobre l'estat de tot plegat, però bàsicament ha consistit en això, en un cap de setmana, diguéssim, de conèixer molta gent, de xerrar de tot plegat una mica i al mateix temps això, assistir a l'entrega de Premis Octubre i alguns actes oficials més que tampoc vindrien a ser per això la clau del cap de setmana.
Bé, doncs, això ja no podíem preguntar-te res, vull preguntar moltes més coses, però és que ara ja, entre que anem ja, no sé com estem de temps ja, perquè ja comença molt tard avui,
sí.
I tot plegat, no sé si...
Et volia fer una última pregunta pel que fa potser a qüestions d'actualitat cultural. Com valores la concessió del Premi Nobel com es diu?
Mario
Vargas Llosa.
Bé, el Premi Nobel, de fet, ja fa molts anys. Jo, mira, l'altre dia llegint, em vaig donar compte que un tio que es diu Henry Kissinger va guanyar el Premi Nobel de la Pau als anys 70.
El mateix... secretari d'Estat dels Estats Units, secretari d'Estat que va ser el que va participar en Vietnam.
Exactament. I el va guanyar als anys 70 en ple conflicte de
sí,
Vietnam. Vull dir que no sé com dir, no sé si això aporta una mica perspectiva a quin tipus de premis el Nobel. Després també fa 2 anys va semblar que el Nobel ja eren els premis Oscar i li van donar al Al Gore també el Premi Nobel de la Pau.
I a l'Obama.
A l'Obama també, és veritat. Imagina't, ostres.
Acaba d'entrar i el Premi de la Pau.
I ja té Premi Nobel.
Encara no he demostrat res. Sí.
Llavors, vull dir que diguéssim que és molt, molt relatiu. Mira, l'Espriu tenia una frase que deia que un premi sempre és una gran injustícia o alguna cosa així, no? Qualsevol reconeixement s'ha de relativitzar moltes vegades. O sigui, que en el cas del Vargas Llosa, la veritat és que no tinc... No, bueno, no sé, és igual, deixem-ho aquí.
Molt bé. Bé, doncs aquí ho deixem. Moltes gràcies per haver vingut, Pau.
Gràcies per convidar-me i sempre és un gust estar aquí amb vosaltres i a més aquest edifici que tants records ens porta.
Molt bé.
Doncs vinga.
Doncs fins una altra.
Gràcies.
A reveure.
A reveure.
Llibres a la carta.
Bé, són 3/4 tocats, continuem tirant de llibres a Punt7 Ràdio i tenim ja en directe la nostra benvolguda col·laboradora Helena Martínez Pons. Molt bona nit, Helena.
Hola,
bona nit.
Bona nit, bona nit.
Francesc i tots, eh?
Francesc, exacte. Bé, què ens has d'explicar? Ens has de parlar d'un llibre conegut, oi?
De... bestseller.
Un d'aquests llibres primets, d'aquests...
Sí, sí,
de
per
de poques pàgines.
De butxaca, d'aquests de poca butxaca.
Ostres, oh, quin flabet.
Sí, doncs sí, La caiguda dels gegants, d'en Ken Follett, que el té en català Rosa dels Vents. Són 1.024 pàgines.
És el que dèiem, curtet.
I de tapa dura, eh? Però és un Ken Follett total. Bueno, Ken Follett té molta bibliografia, ho sabeu, però doncs, té llibres normals i corrents, que dic jo, i llavors té doncs, tipus Els Pilars i té aquest, La caiguda dels gegants. Llavors jo, no sé per quin motiu, ara m'ha agafat, no sé si us recordeu que quan parlava del llibre de la Mitab, de Mar de Roselles, us vaig dir, és la primera part d'una trilogia i tal, doncs a mi se m'acumula la feina perquè aquest també és una primera part d'una trilogia.
Ostres.
Uf,
sí,
i tots són iguals?
A veure, és boníssim, boníssim. Què passa que, per exemple, si per aquells que han llegit Els Pilars, així com Els Pilars des de la primera pàgina et quedes ja gairebé enganxat i com qui diu no pots deixar de llegir-lo, aquest és més portable en aquest sentit, eh? Vull dir, aviam, no és un llibre d'anar amb tren perquè has d'estar molt concentrat, perquè en els llibres d'en Follett sempre surten moltíssims personatges que es van imbrincant entre si, llavors aquest també, no? Aquest llibre arrenca amb una família... que és una família de miners, de carbó, a Gales, a principi del segle XX, no sé si us veu la idea de la situació d'aquell moment a Gales, on no hi ha, allò que se'n diu drets laborals doncs no existia, i on la dona, com a tota Europa i en general com a tot el món, en aquell moment doncs no era no era equiparable a l'home, sinó no la seva feina era més d'estar-se per casa i coses d'aquestes. Llavors, aquesta família, els Williams, el llibre comença el primer dia de la mina del nen, del Billy, d'acord? I les bromes que li fan els veteranos i coses així. Doncs, aviam, ells, en Billy i la seva germana Ethel, són els eixos vertebradors del principi de la història fins al final, que, bueno, clar, hi ha 1.000 pàgines entremig, eh? Però vaja, d'alguna manera seran uns pioners en la lluita tant el Billy els drets dels treballadors i de la classe obrera i l'Ethel, doncs, respecte de les dones. Després hi ha una altra família, els Fitzherbert, que són uns aristòcrates anglesos, també, i aquests, els Fitzherbert, són els amos de la mina. Llavors, aquí ja trobem un primer vincle entre els Williams i els Fitzherbert. I, bé, aquests són també una família molt malgrat que són aristocràtics, doncs és una família prou avançada per l'època, no? Vull dir, són defensors del suffragi universal, creuen bastant en la democràcia, i bé, són, bueno, una família, diguem, aristòcrata, però atípica en aquella època. Bé, això pel que fa a la part, diguem, de les Illes Britàniques. Després hi ha una altra família, els Costin, que són dos germans, que són rusos, Costin o Costin, no ho sé, perquè, clar, això, el cognom és rus, vull dir, no sé si l'han traduït tal qual. I bé, són dos germans molt diferents entre ells. Un és molt serio, molt treballador, molt bona gent, i l'altre, que es diu Leonid, és tot el contrari, és tirant a llibertí, és tot, bueno, un tirant estirat i una mica potser dèspota. És un personatge, està molt ben dibuixat, eh, en Leonid, està, a mi és un dels meus personatges d'aquells típics de Follett que tant m'agraden, com el Valeran dels Pilars, més o menys una cosa així. Tots ells han tingut una infantesa dura, cruel, són orfes, i bé, la seva... I penseu que estem a principis del segle XX, per tant, esclata la Revolució Russa, i quan i sorgeix, bueno, cauen al tsar i sorgeix el comunisme, d'acord? Tot això us ho explico perquè, si us hi fixeu, hi ha silbant un fil comú a tot això, vale? Uns que lluiten pels... els galesos que lluiten pels drets dels treballadors, la família aristòcrata, que és així molt avançada a nivell social i a nivell d'idees, els Costin, que són aquests que, bueno, es troben en un panorama en el seu país, doncs, bastant complicat. Després hi ha els Ulrich, que aquests també són aristòcrates, però en canvi són alemanys. I és gent molt ben relacionada. Aquest sí que és els aristòcrates estereotip, o sigui, és un estereotip de l'aristocràcia europea, centroeuropea de principis del segle passat. Doncs, bueno, són els Ulrich, està molt bé, són molt, bueno, no són divertits, però són, o sigui, quan surt un Ulrich és allò de dir, no puc deixar de llegir, són espies.
I bé, són espies. Penseu que estem a l'avançada de diverses coses que passen a Europa en aquell moment, entre elles la Primera Guerra Mundial. Llavors saltem i ens anem a un altre continent. Ens anem al continent americà i ens trobem amb la darrera família que surt. Tot això, cada família, vull dir, plena de personatges, eh? Vull dir que imagineu-vos pel lector el que suposa. Has de llegir-ho concentrat i has de saber ben bé el que t'estàs fent, perquè és que si no, i fins i tot de vegades, és d'aquells llibres, si més no, jo ho he hagut de fer, que tu poses el punt a la pàgina, què sé jo, a la pàgina 900, i has de tirar 20 pàgines enrere per refrescar-te la memòria.
O fer un esquema, fer una llista de personatges.
Jo ho vaig intentar, però és que en surten molts. En surten molts, Joan. És que i cada personatge té un perfil psicològic tan profund que dius que no puc abastar-ho, això. Llavors, la darrera família són els Deward o Debart, o no sé com es deu pronunciar.
Edward,
això. Que són, aquests són de l'alta societat nord-americana i un d'ells està vinculat en política. I un altre d'aquesta família, doncs, és com una mena de visionari que s'adona de tot el que està a punt de succeir, d'esdevenir a Europa i de rebot, doncs, també a Nord-Amèrica. I, és una mica allò de dir, a totes aquestes famílies se'ls hi trenquen absolutament tots els, diguem, esquemes que ells havien nascut, per la qual cosa ells havien nascut. Uns eren molt pobres miners, els altres eren els molt pobres russos, i de cop i volta tota aquesta revolució social, econòmica, política i bèl·lica, doncs fa com una mena de sacsejada a les seves vides que té unes repercussions. Bueno, imagineu-vos si té repercussions que després d'aquest llibre n'hi venen dos més. Per tant, a partir d'aquí...
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Déu-n'hi-do. A veure, és molt intens, eh? És molt, molt intens. I bé, he de dir que jo he trigat bastant de temps a llegir-lo. Jo el vaig començar cap allà més de juliol.
Home, és que són llargs.
Molt, és molt llarg. I és això, no?, que has de tornar constantment enrere i dir, ai, aquest qui era, que no me'n recordo? Ai, m'he fet un lío. I has de fer com un back and forth, un anar endavant i endarrere, endavant i endarrere. Ara, el gaudeixes molt, eh? Això sí. És molt, molt, molt Ken Follett, molt. I bé, de Ken Follett doncs no us diré res, perquè és que jo penso que no cal dir res, vull dir, tothom el deu conèixer i és un home molt prolífic, ja ho sabeu. Fa pocs dies vaig llegir una entrevista al magazín de La Vanguardia, bueno, fa pocs dies, potser fa 4 o 5 diumenges, eh? I m'encanta perquè, és una persona que es documenta molt. A l'hora d'escriure, doncs clar, evidentment, està parlant de determinats fets que van ser una revolució mundial brutal, doncs clar, s'ha de documentar bé. Penso que és un llibre molt recomanable. Jo, ara això sí, en calma. Prenguin-se un calma perquè és que si no pots llegir les primeres 20 pàgines i no s'avantar-te de res.
Breument, creus, Helena, que la clau del seu èxit és aquest? Que es documenta molt?
Podria ser, és una manera de fer història, eh? Alguna vegada ho havíem comentat, em sona. És una manera de fer història, perquè havíem molta... Per exemple, si recordeu els pilars, molta gent que passen d'un tipus de construcció a un altre, no? Tipus de la manera de fer les catedrals, no? Doncs aquí és una mica això, no? Clar, en els llibres de Follett també hi ha molt la cosa aquella social, no? I bé, amb això tots ens hi sentim identificats, amb les injustícies, amb aquestes coses, no? Però bé, jo penso que sí. A banda d'això, clar, també hi ha moltes perspectives, bé, l'amor, el sexe, el poder, el despotisme, clar, hi ha molts sentiments que molta gent se senti... Bueno, molts de nosaltres ens sentim identificats amb un o varis personatges o amb varis aspectes de diferents personatges. I això sempre, això sempre enganxa, que tu pensis, ostres, aquest, mira... Ai,
doncs
mira, jo també això
ho
saps, vull dir...
Oi tant.
Escolta, hauríem de deixar aquí Helena perquè estem ja...
Molt bé,
ah, sí,
molt bé,
farà
va.
Temps.
La setmana vinent, a veure si puc acabar la bicicleta estàtica d'en Pàmies.
Fantàstic, en prenem nota.
Quatre cosetes.
Vinga.
Vinga, una abraçada.
Bona nit.
Veure,
bona nit.
Adéu.
Amics, amb aquesta intervenció de l'Helena, que falta encara per acabar el programa, com ja sabeu, sempre parlem d'una frase, i us llegiré una frase d'un senyor que es diu Alan Lechner. És un psicòleg nord-americà que va néixer el 1942. I diu el següent. Quan era petit i tornava al col·legi a casa, a tots els meus amics, els seus pares els preguntaven com t'ha anat. En canvi... A mi em repetien, què has fet avui per canviar el món? I amb això, doncs, Francesc...
Acabem el programa d'avui, el programa 151. Hem tingut molta sort, que el petit incident que hem tingut al principi
no s'ha repetit.
Per tant, hem pogut fer el programa correctament, hem pogut fer l'entrevista i tot el que estava previst. Us agraïm molt la vostra atenció, com cada dilluns, i lògicament us encoratgem que dilluns que vinent torneu a estar amb nosaltres, malgrat que hi hagi el Barça. Us anarem informant puntualment de tots els canvis en el resultat que pugui haver. Per tant, no patiu.
No patiu, que cada quart d'hora així ens diem, estan així... farem uns cursos de l'espai que estiguéssim fent perquè no us perdeu l'oportunitat, perquè penseu que només afecta la mitja part, perquè l'altra la podeu veure bé a la televisió. Per tant, em sap greu pel Barça perquè ja sabem que tothom vindrà cap aquí, però els altres, l'altra part ja podran ser-hi.
Bona setmana.
Bona setmana i fins a reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.